Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Hola, bon dia. Marçà celebra aquest cap de setmana, més concretament avui dissabte, les que són les primeres jornades internacionals de la Batalla de l'Ebre. Unes jornades internacionals de la Batalla de l'Ebre que són organitzades pel col·lectiu No Jubilem la Memòria. Visitants d'arreu de l'Estat visiten aquest dissabte la població de Marçà per interessar sobre les jornades internacionals de la Batalla de l'Ebre de Marçà. En parlarem amb el vicepresident que organitza, el vicepresident del col·lectiu No Jubilem la Memòria, Albert Sabater. Ja, però, altres notícies. Ho les desvetllem, com sempre, en titulars. Aquesta tarda, 30a edició dels Jocs Florals a Torroja del Priorat. En parlarem amb el president que ho organitza, el president del Centre Cultural i Recreatiu Unió de Torroja del Priorat, Joaquim Perí. Cornudella rebrà 51.000 euros per la connexió de dos dipòsits d'abastament d'aigua. Obert el període d'inscripció per a les colònies d'estiu que organitza el Consell Comarcal del Priorat. El proper dissabte 19 de maig, sopar solidari Falset Perú, organitzat pels Amics del Perú. I de l'àmbit dels esports, destacar la falsetana Georgina Padilla, que va estar classificada 8a d'Espanya de categoria de judo en la categoria cadet el passat cap de setmana a Sant Javier, a la demarcació de Múrcia. 12 i 34 minuts. Comencem. Doncs comencem. Tal com us dèiem en titulars, Marçà viu avui dissabte les primeres jornades internacionals de la Batalla de l'Ebre, que són organitzades pel col·lectiu No Jubilem la Memòria. Visitants d'arreu de l'Estat visiten avui dissabte Marçà ja des de les 9 del matí d'aquest mateix dissabte. Però perquè ens faci 5 cèntims d'aquestes jornades que celebren a Marçà avui dissabte, en parlem amb el vicepresident de l'entitat que organitza el col·lectiu No Jubilem la Memòria, Albert Sabater. Albert Sabater, bon dia.
Hola, bon dia.
Tal com tenen titulars, avui dissabte i demà diumenge es celebren a Marçà les jornades internacionals de la Batalla de l'Ebre, no és així?
Sí, sí, les jornades internacionals dels escenaris de la Batalla de l'Ebre, sí, seria.
Correcte, ha començat a les 12 del migdia, fa gairebé mitja horeta a Marçà, no?
Bueno, de fet, hem començat ja a les 9 i mitja, ja han fet una ruta, diguem-ne, per veure el que seria la darrera línies de l'escenari de la Batalla de l'Ebre, no?, de la 15a Brigada Internacional. Hem anat primer doncs, cap a, per aquí Marçà, a veure una miqueta alguns llocs emblemàtics, i llavors també doncs, a la tomba del Cuxon. Hem anat també doncs, cap a l'estació de la Torre Fontovella Pradell, on hi havia un tren hospital, i també on hi havia doncs, allà al Mas d'en Rafael, bueno, hi ha, de fet, una fosa comuna, on enterraven doncs, els soldats que es morien en aquest tren hospital. I ara, doncs, i ara a les 12 hem inaugurat la nova exposició de No Jubilem la Memòria i ara estem en aquests moments.
I després, per aquesta tarda, migdia, quin programa d'actes hi ha?
Sí, doncs després de dinar, a la tarda, anirem cap a, amb un autocar, doncs, cap a la cova hospital de la Bisbal de Falset, on allí, doncs, on Harry Dobson va morir després de ser ferit a la cota 481, durant la batalla, bueno, doncs, diguem-ne com que hi ha gent britànica i tot això, vull dir, una miqueta és la referència, allà a la cova hospital. Després també farem un homenatge a Michael Riordan, a l'Ebre. Es travessarem a l'Ebre per Ascó i llavors doncs, anirem ja cap a prop de la Fatarella i bé, que ja comencem, diguem-ne, el que seria una miqueta de visita pel que seria l'escenari de la Batalla de l'Ebre en si. Fins a arribar doncs, a Gandesa, que aniríem al Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre, allà al museu, i allí faríem una projecció del documental de l'Alum Menai Williams, Viatge de Retorn. I bé, faríem una visita del museu i així que acabaríem avui a la jornada.
Mentre que per demà també hi ha una altra jornada programades.
Sí, demà pel matí, doncs també per continuar, diguem-ne, una mica el que seria la visita a l'escenari de la Batalla de l'Ebre, el 38 doncs, s'aniria cap a la zona de Corbera, o sigui, al poble antic. Llavors es faria una visita al poble antic, també es faria una visita al Museu de la Trinxera i al Centre d'Interpretació 115 dies, tot a Corbera. Llavors també, després d'estar aquí a Corbera, doncs, aniríem cap a la cota 705 de Pàndols, això al llarg del matí. Després també per la tarda doncs, aniríem a visitar el Pinell del Brai al museu, les veus del front, i també faríem la projecció d'un documental dirigit pel el David Leitch, Voices from a Mountain, es diu, que és sobre el monument a la 15a Brigada Internacional. I llavors ja pràcticament doncs, ja s'acabarien les jornades, el diumenge, o sigui demà a la tarda, cap al tard.
Unes jornades que avui dissabte se centren a Marçà, no?
Sí, avui pràcticament doncs, estarem... Bueno, hem estat aquest matí doncs, fent totes les visites per aquí a vora Marçà, no? La Torre Fontaubella. I llavors aquesta tarda, doncs, ja, tal com hem dit abans, aniríem cap a la Bisbal de Falset i ja aniríem cap al que seria cap a Passar l'Ebre, no? O sigui, seria la zona de l'escenari de la batalla. I acabaríem doncs, fent dia a Gandesa i allí doncs, ja l'endemà ja començaríem des d'allí perquè pernoctarem allí a Gandesa ja per anar una altra vegada doncs, a fer la ruta que hem esmentat abans per demà al matí.
Per què se centren aquestes jornades avui a Marçà, com ja s'han celebrat altres actes aquí a Marçà també?
Sí. Bé, mira, aquestes jornades internacionals comencem aquí a Marçà, primer tot perquè bueno, la seu la tenim aquí a Marçà, no juguem la memòria, però a part d'això perquè inaugurem l'exposició en aquests moments, de la nova exposició, el nou format, diguem-ne, doncs de No jugo la memòria, i llavors ens interessava molt també, són unes jornades, diguem-ne, doncs, per veure els escenaris de la Batalla de l'Ebre, on l'objectiu principal és conèixer els espais físics, on van tenir llocs els fets més significatius de la Batalla de l'Ebre durant el 38, però no només la guerra, sinó també els seus preparatius previs. Llavors, clar, al darrere guarda, diguem-ne, o sigui, darrere de les línies, el que seria Marçà i la Torre Fontaubella i l'estació de la Torre Fontaubella Pradell van tindre una importància capdalt, diguem-ne, no?, amb els fets, tant abans de la Batalla d'Ebre com després, bueno, com, diguem-ne, en el moment que s'estava realitzant. Per això ja, a part de tindre la seu, no?, a Marçà, per això també comencem, diguem-ne, a fer aquesta mica de ruta per aquí doncs, a Marçà, a part de fer la inauguració de l'exposició, tal com hem dit.
Algun, amb invitats especials avui a Marçà?
Invitats especials? Doncs, veurem, del que és el grup britànic, doncs han vingut els seus representants màxims, diguem-ne, de l'organització, i llavors, doncs, aquí, doncs, bueno, d'autoritats tenim l'alcalde de Marçà, i tenim doncs, la presidenta de No jugo la memòria, en principi.
Alguna activitat més que es tingui pensada al col·lectiu No jugo la memòria pel futur?
Doncs sí, bueno, tenim pensat, com sempre, fer unes jornades, enguany ja serien les cinquenes jornades de No jugo la memòria al mes de novembre, seria la segona setmana de novembre, el segon dissabte i diumenge, crec que cau amb 11 i 12 aquest any. Llavors, doncs, enguany les basaríem bastant amb el que seria... amb les fosses comunes que tenim, doncs, tal com dèiem, el Mas d'en Rafel, els Guiamets, el cementiri de la Torre Fontaubella, una miqueta aniria per aquí. No ho tenim encara del tot enllestit, però ho estem perfilant i aniria doncs, pel tema de fosses comunes d'aquí a la vora.
D'acord, doncs Albert Sabater, vicepresident del col·lectiu No jubilem la memòria. Gràcies per atendre els micròfons de la ràdio, de Ràdio Falset, i molta sort a aquestes jornades que feu avui a Marçà i demà diumenge també.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia.
Torroja celebra aquesta tarda la que serà enguany 30a edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat. 30 anys d'història de Jocs Florals a Torroja del Priorat. D'això i més en parlem amb el president del Centre Cultural Unió de Torroja del Priorat, l'entitat que organitza aquests Jocs Florals a Torroja del Priorat, el Joaquim Perí. Joaquim Perí, bon dia.
Hola, bon dia.
El motiu de parlar avui amb el president del Centre Cultural i Recreatiu d'Unió de Torroja del Priorat és que avui dissabte es celebren la que serà enguany 30a edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat, no és així?
Molt bé, sí, exactament.
Es celebren aquesta tarda, si et sembla...
Aquesta tarda a les 6.
Fem una mica d'història. Com va sorgir la idea de fer uns Jocs Florals a Torroja, ja que hores d'ara en fa els d'aquesta tarda 30 edicions, ni més ni menys?
30 edicions, sí. Va ser una festa, diríem, de col·legi, de les mestres que hi havia en aquell moment van fer un certamen literari com a final de festa. Les mestres van marxar i nosaltres que en aquell moment estàvem allí, doncs, i estàvem assistint a aquell acte, ens va semblar que allò tenia possibilitats de continuació. Des d'aquella festa que es va fer de, diríem, de lletres catalanes o així, doncs ha anat evolucionant, a raó d'aquests 30 anys ja està convertit en els autèntics Jocs Florals, els únics que hi ha a Catalunya, en aquests moments.
Suposem que al començament pocs participants, però enguany déu-n'hi-do, no?
Pocs participants al principi, però bueno, se van animant bastant ja sempre. Jo tindria una cosa que potser aquestes certàmens literaris i quan tenen un caire una mica així com són els Jocs Florals, que són potser una mica de caire una mica nacionalista o així, en aquells moments potser era més reivindicatiu i la gent hi participava potser inclús, diria jo, una mica més, perquè són 30 anys enrere. Tots hem de tenir en compte que 30 anys enrere les coses no estaven tan consolidades com avui dia. Avui sí escriu, i és un altre tipus d'escriptura, un altre tipus de participació, però bueno, déu-n'hi-do la gent que escriu també avui dia.
Què destacaria dels Jocs de Flors de Torroja que enguany celebren la 30a edició d'aquesta tarda?
No, doncs jo destacaria doncs, la continuïtat aquesta gent doncs, que any rere any, i de llins sigui, perquè ens arriben cartes o ens arriben treballs del País Valencià i d'altres puestos, doncs aquesta difusió que ja té aquests Jocs Florals i haver pogut arribar a la 30a edició, per nosaltres era una cosa que en aquells moments era potser una mica insospitada, eh? No. Allò que no t'ho arribes a creure que puguis arribar a fer els 30 anys d'un Jocs Florals en un poble com a Torroja, que sabem tots que els habitants que hi ha i el que costa tirar endavant una cosa d'aquestes.
Molta participació a l'edició?
Sí, jo crec que enguany, veurem, no tinc exactament les dades perquè les porta molt la secretària, però estem passant dels 130 o 140 treballs.
Més que l'any passat, podríem dir, es va augmentant la participació? O s'estava?
Quasi diria que estava bastant estabilitzada.
D'arreu de Catalunya?
D'arreu de Catalunya, d'arreu dels països catalans. Perquè sé, me consta que hi ha hagut treballs a la part de València, Castelló i tot això, sí. I ja és, que tampoc no ho sé en aquests moments, però ja és una constant també los gent que escriuen de les illes.
Els mateixos guardons que la temporada va ser que l'any passat, als Jocs Florals.
Sí, enguany els mateixos exactament que l'any passat, tot igual.
Repassem una mica els guardons dels Jocs Florals.
Sí, sí. Mira, tenim el que són premis ordinaris, que és la flor natural, la englantina d'or i la viola d'or i argent, que això són els clàssics, diríem, del que són els Jocs Florals. I llavors hi ha una sèrie de premis extraordinaris, que són el Premi Marcel Sentís, que és un tipus prosa, narració curta, i el Premi Jaume Ardèvol i Cabré, que és de recerca històrica. I llavors hi entrem a la part d'infantil i juvenil, que és el Premi Montsant. El Premi Jaume Ardèvol i Cabré, enguany, inclús a la festa que avui fem, fem la presentació d'un llibre des del que va guanyar el primer premi l'any passat. I el presentarem enguany amb aquesta diada d'avui.
La cita d'aquesta tarda és a les 6 a Torroja?
A les 6 a Torroja del Priorat, dins de l'església de Sant Miquel Arcàngel.
En quin programa d'actes?
Doncs, bueno, la primera part serà a partir de les 6 de la tarda, que és quan comencen, se venen els parlaments, entrega de premis i a continuació altra vegada parlaments que són els que tanquen l'acte en si. A continuació hi ha una actuació musical perquè sempre la fem, anem intentant variar una mica, enguany tenim Camerata 21 que ens fa un concert de violí i a continuació tot això el que fem és trobar-nos tots dintre a la plaça de l'església, una miqueta de coca, una miqueta de vis, quan la gent parles amb aquest, parles amb aquell, amb les autoritats, amb la gent que han guanyat, fas una mica, diríem, de poble. Aquest és el programa en si que hi ha de la dia d'avui.
Alguna personalitat que ve als Jocs Florals enguany?
A veure, enguany consideraríem dos tipus de personalitats. Una que podríem dir l'acte de cloenda que ens lo tancarà, diríem, el vicepresident de la Diputació, el senyor Josep Maria Tos, però per l'altre tenim una personalitat que a mi m'encanta, que és el president de Justícia i Pau, que és el senyor Arcadi Oliveres, que ens farà una dissertació, un parlament sobre la globalització en el món d'avui. És una persona que qui l'hagi sentit sabrà que és un veritable especialista en la matèria.
D'acord, doncs Joaquim Perí, president del Centre Cultural La Unió de Torroja del Priorat. Gràcies per atendre els micròfons de la ràdio i que aquests 30 siguin molts més.
Gràcies a vosaltres, que ho puguem veure tots.
D'acord, adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau.
Marxem ara cap a Cornudella de Montsant, ja que Cornudella de Montsant rebrà un ajut de 51.000 euros del Departament de Governació i Administracions Públiques per a la connexió dels dos dipòsits d'abastament d'aigua al municipi, el municipi de Cornudella. Aquesta actuació millorarà la qualitat de l'abastament d'aigua local a Cornudella, segons ha destacat el director general d'Administració Local, Carles Bassaganya. Un any més, el Consell Comarcal del Priorat organitza les colònies d'estiu per nens i nenes de la nostra comarca de 5 a 14 anys. Enguany, les colònies es faran del 2 al 8 de juliol a la Casa Mas, a la localitat d'Àger, a la Noguera. Durant una setmana gaudiran d'un munt d'activitats adaptades a la seva edat, com ara excursions, escalada o gincames fotogràfiques, entre altres activitats. L'objectiu que cerca el Consell Comarcal del Priorat amb l'organització de les colònies d'estiu és que els nens i nenes de la nostra comarca puguin gaudir d'un temps de lleure i educació a les diferents poblacions i que les activitats que fan els ajudin a desenvolupar-se. Les inscripcions ja estan obertes i els interessats s'han de dirigir a l'oficina dels serveis del Consell Comarcal del Priorat. Anem per un sopar de solidaritat que es farà el proper dissabte 19 de maig, al lloc, al bar dels jubilats, l'hora a les 9 del vespre, i és organitzat pels Amics del Perú, un sopar solidari que s'anomena Falset Perú, amb homenatge als Amics del Perú, o amb una aportació voluntària de 6 euros, com a mínim. Cal dir que tot això, aquesta recaptació que es faci, es servirà per finançar les beques per a estudiants necessitats de la missió del germà falsetà Ignasi Rull. Els tiquets els podeu comprar als Forns Pedret, Jordi i Obiols i al Bar dels Jubilats. Això, tal com dèiem, aquest sopar solidari Falset Perú, organitzat pels Amics del Perú, es farà el proper dissabte a les 9 del vespre al Bar dels Jubilats de Falset. Fet aquest incís, els manca els esports. Els manca parlar d'un guardó, d'un interessant guardó que va tenir la falsetana Georgina Padilla. Georgina Padilla com a campiona de Catalunya i com a vuitena classificada al Campionat d'Espanya el passat cap de setmana de judo a Sant Javier, a Múrcia. Doncs va ser el passat cap de setmana. La falsetana Georgina Padilla, de categoria cadet, va estar proclamada vuitena classificada d'Espanya de judo, de categoria cadet, el passat cap de setmana a Sant Javier. Això és una població de la regió murciana. Georgina Padilla ja va ser, ara fa gairebé dos mesos, triomfadora, campiona de Catalunya de judo de categoria cadet de més de 70 quilos. En parlem amb la guanyadora, amb la, podríem dir, campiona de Catalunya i la vuitena classificada de judo de categoria cadet, la falsetana Georgina Padilla, i amb el seu entrenador, el president del Club Judo Priorat, Miquel Sabater. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Si et sembla, ser campiona de Catalunya és un trofeu força elevat, de més de 70 quilos, que va proclamar la Georgina Padilla el passat cap de setmana, però que ja també vuitena classificada de tota Espanya en aquesta categoria, déu-n'hi-do, no?
Home, són resultats espectaculars, no? No es tenen cada dia, aunque aquí al club estem acostumats cada any a treure medalles a nivell de Catalunya i ja hem tingut una subcampiona d'Espanya, hem tingut un tercer d'Espanya, són resultats que no es logren cada dia i que estic a entrenar i estic a portar una evolució durant bastants anys per poder-ho aconseguir.
I com se fa això de ser campiona de Catalunya i vuitena de tota Espanya?
Entrenant.
Com te ve l'afició al judo?
Des de petita. Em va apuntar una amiga i vaig fer judo des de petita.
Quants anys fa que practiquis el judo?
6 o 7.
7 anys.
7 anys. I vas quedar, si et sembla, anem a pams. Vas presentar al campionat de Catalunya que es va fer a Girona i vas quedar campiona de Catalunya de més de 70 quilos, no és això?
Sí.
Per què hi vas anar a aquest campionat de Catalunya? Vas quedar primera de la demarcació?
Sí, vaig quedar primera a la província. I
a part de tot això, és campiona de provincial també?
Sí.
Déu-n'hi-do, quin munt de trofeus.
Sí.
Anem a pams. On se va fer el campionat d'aquí de la demarcació de Tarragona?
A l'Hospital de l'Infant.
Amb molts participants?
Bastants. Però en el meu pes no hi havia ningú.
I va ser la primera classificada.
Sí.
Després te'n va anar com a campiona de la demarcació de Tarragona al campionat de Catalunya. I vet aquí, vas quedar campiona. Déu-n'hi-do,
sí.
També. Com va anar aquest campionat? Què es va fer a Girona?
Bé.
Molts participants?
No, jo tenia tres noies més i bueno, va ser difícil guanyar-les, però es vaig guanyar.
Com se fa tot això, aquests campionats de judo? Com se fa tot això de campionats?
Bueno, els campionats tenen, depenent de la gent que participa o que està classificada, perquè cada categoria és diferent, es fa o en lligueta o amb una lliga regular. Bueno, si és una lligueta, si guanyes el primer combat continues i si no quedes eliminat, i si és una lliga laboral, fas amb tots els competidors. Llavors tens que guanyar tots els combats per poder ser primer de Catalunya o segon de Catalunya, tindries que guanyar tots menys contra el primer. Lògicament, doncs és pas a pas. El primer combat que vam tindre a Girona va ser contra l'actual campiona de Catalunya de l'any passat, que ja havia anat al campionat d'Espanya. El van guanyar ràpidament, el van guanyar en 6 o 7 segons, va ser un combat bastant ràpid, el qual no es va donar molta seguretat, no? Perquè guanyar l'actual campionat de Catalunya doncs era el pas més difícil. Després van tindre l'altre combat contra una nena una mica més fàcil, que era un cinturó en taronja. Vam dominar tot el combat i el van guanyar bé, bastant bé. Va ser treballat, però el van guanyar bastant bé. I el més complicat va ser l'últim, potser perquè ella també es va veure que si guanyava aquell combat era campiona de Catalunya. Llavors era la primera vegada que podíeu quedar campiona de Catalunya i havien quedat tercers de Catalunya l'any passat. Però no és el mateix estar en una final que haver quedat bronze, no? I per això no es va costar una miqueta més, aunque va controlar bastant bé el combat durant els 4 minuts que duren els combats de judo a la categoria cadet amb noies.
I després de tot això encara amanirem més a la sala de trofeus. Vuitena classificada al campionat d'Espanya que es va fer la setmana passada a Sant Javier, a Múrcia.
Sí.
Déu-n'hi-do també. S'esperava tot això o què?
Bueno, aviam, quan passes al tall de Catalunya, a Espanya sempre hi ha bastantes possibilitats. Amb nivell infantil i cadet, Catalunya és una de les principals potències de judo, juntament amb Madrid i València, que són les altres comunitats més fortes i avui en dia País Basc. Llavors, quan d'aquestes comunitats sempre passes al tall, sempre s'espera poder entrar entre els 8-10 primers d'Espanya. El qual no vol dir que no t'ho tinguis que treballar i que una vegada ja és complicat, no és una cosa fàcil. Llavors, bueno, vam passar la primera ronda, a la segona ronda vam tindre un combat molt complicat que va ser contra la nena que no es va guanyar, va ser l'actual campiona d'Espanya, després va quedar primera. Vam arribar a la pesca, perquè vam perdre contra la que va arribar a la final, i l'altra nena que no es va guanyar va ser la que va quedar tercera d'Espanya i vam controlar el combat, li vam entrar... però al final vam tindre un petit fallo i no es va guanyar. Si no, podíem haver tornat tranquil·lament amb una medalla.
Suposo que una satisfacció total, no?
Sí, no.
Per què?
Perquè podia haver guanyat.
Esperaves quedar millor classificada que no la vuitena d'Espanya?
No, esperava no, però és que quan vaig estar al combat vaig estar a punt de guanyar-la, però no vaig poder.
Què li diries a la gent que per què practiques judo?
Que no és un esport que sigui violent, perquè molta gent s'ho pensa, i que aquest esport pot portar molta gent a campionats de Catalunya i aquestes coses.
I a partir d'ara, algun europeu, la cosa ja es va ja enxamplant?
Això és més difícil, però ho intentarem.
A partir d'ara, quin campionat ve?
Ara tinc un campionat a Barcelona.
A la ciutat de Barcelona.
I després vaig amb un campionat de Sant Sebastià.
Sí, l'internacional d'Idun.
Qui forma el club tenis, el club judo Priorat? Molta gent. Podríem fer una mica de cronologia del club judo?
Sí, bueno, mira, ara mateix practicants de judo. Estem amb 42 practicants a el que és a Falset, perquè el club judo Priorat també està una classe de prebenjamí a Punlena i també té una altra classe de prebenjamí i benjamí a la Bisbal de Falset. A més, els dono classes també a Montbrió, que aquests quan són una miqueta més grans pugen a Falset a entrenar. I ara mateix tenim tres classes, la primera és la Benjamí a Levi, la segona és la classe pre-Benjamí i la tercera classe són infantil cadet, júnior sènior. Llavors el judo pues, pot practicar-lo qualsevol persona i a qualsevol edat, no és un esport que es necessiti unes condicions especials, l'únic que necessita és provar-ho, tindrà moltes ganes i que t'agradi, ja ho vaig entrenar.
D'acord, doncs Miquel Sabaté, president i entrenador nacional de judo, del club, president del Club Judo Priorat i la guardonada, la Georgina Padilla, si repassem el seu palmarès, ni més ni menys, campionat de Catalunya, vuitena classificada al campionat d'Espanya i, com no, també un guardó força important com a campionat de la demarcació de Tarragona. Gràcies a tots dos per assistir avui aquí a l'informatiu i que els guardons vagin en augment.
Gràcies a tu.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia. Parlem ara del partit de veterans. Aquesta tarda, el Domènec Aragonès, en homenatge a dos exgrans jugadors del Falset Esportiu, com van ser Serafín Guera i Robert Sánchez. L'homenatge, doncs, es farà aquesta tarda al Camp d'Esports Domènec Aragonès a partir de les 18 hores, a partir de les 6 de la tarda, entre diferents combinats de jugadors veterans del Falset Esportiu de totes les èpoques, amb un homenatge, tal com dèiem, a dos exgrans jugadors del Falset Esportiu com el Serafín Guera i el Robert Sánchez. El partit en si, amistós com no, és organitzat pel Falset Esportiu. Si parlem, per exemple, de l'escola de futbol del Falset Esportiu, podem parlar de tan sols dos equips que juguen aquest cap de setmana, els alevins, que juguen, podríem dir, hores d'ara, al Domènec Aragonès, on reben a l'equip de la Salla de Reus. El partit en si ha començat aquest matí a les 12 del matí, mentre que els infantils han jugat ja a Reus, a la capital del Baix Camp, al terreny dels Santes Creus, on s'enfrontaven en categoria infantil els Santes Creus i el Falset Esportiu. No juguen aquest cap de setmana, descansen els prebenjamins i els juvenils. El que també descansa aquest cap de setmana és el món del futbol sala, el Pradell Futbol Sala, que jugarà un partit ajornat aquest proper dijous. Aquest proper dijous, a les 9 del vespre, i al pavelló d'esports de Falset, rebent l'equip del Can Vicenç, el líder d'aquesta categoria de la Lliga Nacional Catalana a la seva divisió d'honor de futbol sala. Futbol de luxe, doncs, aquest dijous al vespre, a les 9 del vespre, al pavelló d'esports de Falset, entre el Pradell Futbol Sala i el Can Vicenç. El proper cap de setmana, el Pradell Futbol Sala visitarà Barcelona, un equip que s'anomena Tèrtics, que es troba hores d'ara a la part baixa de la classificació. El Pradell Futbol Sala continua anclat al nou lloc de la classificació d'un grup de 14 equips, encara però amb llocs de perill a tan sols 4 punts dels llocs de descens. Per acabar el capítol d'esports, ens manquen els dos equips sèniors de la nostra comarca, parlant de futbol. El Porrera, que el passat cap de setmana perdia 1-2, fan la Floresta i es debat hores d'ara al 12è lloc de la classificació amb 36 punts. El Porrera, que visita el penúltim classificat de la categoria, el Vandellòs, a partir de 5 de la tarda de demà diumenge. Els Guiamets va tornar a perdre el passat cap de setmana al Baix Camp, al terreny del Riudecols, per 3-0. El Club Esportiu Guiamets continua com a farolet vermell de la classificació amb 7 punts. Un Guiamets que també demà diumenge a les 5 de la tarda al seu camp d'esports rep el Vallmoll, un equip que hores d'ara es troba a la zona mitja de la classificació. Fet aquest incís del món dels esports, ens manca el temps meteorològic, que com sempre ens porta de la mà l'Enric Massip.
Per fi hem tingut una setmana completament estable després d'un període de pluges que ha durat gairebé un mes i, per tant, la situació ha estat completament estable, com dèiem, temperatures que s'han disparat amunt fins als valors que durant el dia s'acosten ja als valors propis de l'estiu. Una situació que encara es mantindrà uns dies més, si bé baixaran lleugerament les temperatures a partir del diumenge amb el pas d'un sistema frontal molt debilitat que no tindrà conseqüències més que en la lleugera baixada de les temperatures. La situació, doncs, pels propers dies encara és estabilitat completa, temperatures una mica més baixes, però encara està completament normals per l'època de l'any que estem, i en definitiva una situació monòtona, sense cap tipus d'alteració i fenomen meteorològic destacat. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1681, la Cerdanya es ve sorpresa per una gran nevada acompanyada de vents huracanats que van aixecar un jove que anava de cavall d'un ruc i el van tirar per terra.
I fins aquí, doncs, aquesta mitja horeta dedicada a la informació comarcal, a la nostra comarca, a la comarca del Priorat. Nosaltres no volem marxar sense fer-vos un incís del que serà la programació del Teatre L'Artesana de Falset. Demà diumenge, 13 de maig, hi haurà un concert de música amb l'Orquestra de Música de l'Empordà, amb el porta per títol Músics Catalans en Concert. Serà a les 7 de la tarda, a les 19 hores de demà diumenge, amb un preu de 10 euros. El proper diumenge, el proper cap de setmana, hi haurà el concert de primavera. Pel dissabte 9 de juny hi haurà un concert de música d'autor a càrrec de Josep Lluís Notari, acompanyat d'altres músics de la zona. Mentre que pel diumenge 17 de juny hi haurà l'espectacle Neus Lleveria, anomenat Contes, Llegendes i altres històries. Ara sí, amb la programació del Teatre d'Artesana per aquest mes de maig que ja estem vivint i pel mes que es truca ja a la porta, el mes de juny, exaurim ja la informació comarcal a l'edició de l'informatiu comarcal de Ràdio Falset. Serà fins al proper dissabte, serà fins aleshores. Adéu-siau, molt bon dia.